A les espurnes literàries, l'Anna Ruiz Mestres ens proposa mensualment una immersió en una obra literària, juntament sempre amb el seu autor o autora. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
El convidat d'avui és especial per uns quants motius.
Molt especial. És perquè és una persona molt coneguda, perquè és una persona que ha estat alumne meu i l'estimo especialment. Per tant, estic molt agraïda que hagi fet l'esforç de venir fins a Ràdio Vilafranca. Moltes gràcies.
Perquè ell és de casa, és de Sant Pere de Riudebitlles, però...
Però viu una mica lluny.
Uns quants quilòmetres del Penedès i de la vegueria. Cesc Freixas, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Ben tornat al Penedès.
Moltes gràcies. Un plaer i és emocionant. I bueno, amb l'Anna vam compartir molt... Bueno, ja fa un temps d'això, però vam compartir moltes classes i vaig aprendre molt d'ella. I suposo que moltes d'aquelles coses que vaig entendre que habitaven dins de la literatura en part es transformen avui amb aquestes paraules que presentem.
Tenies aquesta pulsió per l'escriptura, aleshores, o va venir més tard?
A mi sempre m'havia agradat escriure, però tampoc no és que fos un gran lector, i tampoc ho sóc ara, eh? És una cosa que sempre tens la sensació que has de llegir més i que voldries llegir més. A vegades la vida que portem ens porta a tenir, o pensem que tenim poc temps, no? per poder-lo dedicar a la lectura, però sempre m'havia agradat molt, sobretot, imaginar coses i posar-les damunt del paper sempre em generava una sensació com d'estat al·lucinogen, no? Quan era petit, i m'agradava molt poder transportar damunt del paper històries que dins del meu cap doncs funcionaven molt bé, i era una manera doncs de sentir que allò que en abstracte pensaves, no? Doncs posar-ho, donar-li forma, ja sigués en forma de text, de poema, del que sigués, quan era petit em generava una sensació de benestar, però era una cosa totalment meva, no? Una cosa molt, molt íntima, i evidentment no tenia res a veure amb el que intento fer ara, no?
Parlarem amb ell d'aquí uns minuts, perquè, Anna, sempre t'agrada començar recordant alguna efemèride literària destacada.
Exacte. I avui recordarem que aquest any ha fet 150 anys del naixement de Rainer Maria Rilke, que crec que és un poeta extraordinari. Rilke va néixer a Praga el 1875 i mor a Montreux, Suïssa, el 1926. I és, fixeu-vos, és txec, com Kafka, però cap dels dos escriuen en txec, tots dos escriuen en alemany. També hem de pensar que era l'imperi austro-hongarès i que la llengua, diguem-ne, de cultura era l'alemany, no? Va tenir una infància una mica complicada, el pare era funcionari de ferrocarril i militar frustrat, la mare va tenir un dol perpetu per la mort de la filla, tan perpetu que volia que fins i tot el propi Rilke de vegades es vestís amb la roba de la germana, bueno, una cosa molt malaltissa. El fan entrar a l'acadèmia militar, quan pot marxar destrossat, se'n va a Praga i a Múnich a estudiar Humanitats, i a Múnich coneix una dona europea emblemàtica, que és la Lou Andrea Salomé, que se n'enamora, tenen una relació junts, se'n van a Rússia, viatgen, coneix el Tolstoi, però s'acaba la relació, però no l'amistat. L'amistat va durar fins que va morir. I llavors se'n va a París, i a París entra a treballar de secretari de l'escultor August Rodin, i allà un alumne del Rodin, que es diu Clara Westhoff, se n'enamora, es casa, té una filla, però el matrimoni no va bé perquè no estava per aquestes coses el Rilke. I també allà coneix a Cézanne, que ara la ciutat d'Aix-en-Provence ha fet una exposició especial per reivindicar que va néixer allà, que no es recorda tant, que he vist i que és meravellosa, i li explica la tècnica de l'observació objectiva, que consisteix en mirar un objecte i pintar-lo moltes vegades de manera diferent. I el Cézanne va pintar la muntanya de Saint-Victoire més de 80 vegades. I després se'n va al castell de Duino i comença la seva obra emblemàtica, que és Les elegies de Duino. Però ve la Primera Guerra Mundial, 10 anys de crisi sense escriure, i torna a Suïssa i llavors acaba de cop ràpid les elegies de Duino i els sonets d'Orfeu, que són una preciositat, i es comença a trobar malament i el 26 mora d'una malaltia que no se sabia què era, però que al cap de poc temps es diagnostica que tenia leucèmia. El seu llegat impacta tota Europa, Estats Units, per descomptat, un poeta molt especial d'Estats Units, Oden, que diu que ell és el seu pare literari, etc. I 2025, a Alemanya, l'Arxiu de Literatura Alemanya de Barmach està catalogant més de 20.000 pàgines de manuscrits i cartes de Rilke que podrem llegir. I, sorpresa, també pintava i no se sabia. I ara també han editat en alemany, imagino que aquí no és tan senzill de trobar, tots els dibuixos de Rilke. I llegiu en català Rilke el que vulgueu, perquè hi ha cartes a un jove poeta, que penso que és una manera molt bona d'entrar en l'obra de Rilke, però hi ha els sonets d'Orfeu, hi ha les elegies, hi ha poemes francesos que escriu l'última part de la vida a Suïssa i que va traduir una consellera que no se l'ha valorat, que és la Maria Àngela Vilallonga, i que des d'aquí la reivindico. I tanco amb un epitafi que després em sembla que es va fer servir a TV3 per una marató, potser sobre la leucèmia, no recordo bé. I aquest epitafi vaig tenir el privilegi d'anar a la tomba de Rilke a Raron i veure'l in person. I és una meravella el cementiri. Rosa, o pura contradicció, desig, per ser el somni de ningú sota tantes parpelles. I fins aquí Rilke i endavant amb el Cesc Freixas. Bon dia, Cesc, ja hem parlat una mica, la Sílvia ja t'ha presentat. Per tant, què et sembla si passem de cop a les preguntes del teu llibre publicat aquest 2025, que avui sopem al carrer, ja parlarem cap al final d'aquest títol, però sembla que atures la teva carrera musical i neix una carrera d'escriptor. I com entrecreues aquestes dues maneres de mirar, diguem-ne, l'art literari? Perquè crec que estan molt lligades, no?
Sí. Bueno, primer de tot, deixa'm donar-te les gràcies i deixa'm donar-vos les gràcies per convidar-me, que em fa molt d'il·lusió poder ser aquí. I bé, de fet, la meva feina com a cantautor, com que té molt a veure també amb la part literària de la música, sempre ha estat molt vinculada amb aquest concepte d'entendre que una cançó també és un relat i una cançó també està en contacte amb no només amb allò que s'explica, sinó amb com s'explica, condicionat sovint per una estètica, no, que és etèria, però que fa que potser el contingut d'allò que s'està cantant arribi d'una manera diferent que quan s'està llegint un llibre, no? Per tant, la música entesa com una cançó és una càpsula que explica una història i que potser penetra en les persones d'una manera relativament diferent en com ho fa un poema, en com ho fa un text escrit, però està totalment vinculat amb aquest concepte també que a mi m'agrada reivindicar de la literatura, que és el de la poesia, perquè també entenc que són com petites càpsules on amb molt poc espai has d'intentar sorprendre o intentar explicar alguna cosa que pugui generar
emocions,
algun clic en el lector. Hi ha una miqueta aquest vincle, no? Primer, entendre que la música, en el meu cas, sempre era molt important allò que s'explicava, i després en aquest trànsit, no, cap a la poesia potser més estricta, hi ha aquesta voluntat de cuidar allò que s'explica, de fer-ho amb unes normes o amb unes ètiques literàries concretes, no, intentar buscar qui som o què és la nostra cultura, què ens deixa el nostre llegat cultural per explicar a nivell poètic d'una manera popular i d'una manera que tingui sentit, no? Doncs, quines formes trobem a casa nostra per fer poesia, doncs he intentat empapar-me molt d'això per seguir cuidant allò
que
crec
que t'omple, no?
Allò que vull explicar i de la manera en com ho vull fer.
I Cesc, el llibre que té per mi dues parts molt clares, no? Que divideixes una cap on el cor s'encamina i si no vols pols, però parlem una mica de la primera. Jo la veig aquesta una mica més íntima, més pròpia de l'amor, de la construcció de la parella, la paternitat. Crec que són alguns dels temes són eterns de l'ànima humana. I com sorgeix tot això a l'hora de la teva poesia, aquesta part més diguem-ne, humana que deia? I si després d'explicar-nos-ho una mica, ens pots llegir potser algun poema que il·lustri el que ens vols dir?
Sí. Doncs, com bé dius, al final jo crec que en tot l'àmbit de la creació, no? Així en genèric, sempre hi ha com dues grans temàtiques, no? Que és potser la que està més vinculada amb grans termes, no? amb grans etiquetes, no? L'amor, el desamor, no? L'arribada de noves coses, a la sortida de coses de la teva vida, amor, guerra, no? Una mica serien potser les dues grans temàtiques, i és difícil inventar res nou, no? Quan hi ha tanta producció feta i a part amb tanta qualitat, no només en la nostra llengua, sinó a nivell internacional. Aquesta primera part és més íntima, es mou en aquest univers potser que té més en compte aquesta part més emocional, més sentimental. Amb la paternitat, com suposo que amb tots aquells que tenim fills, és un moment de sacseig de la vida. Jo tinc un fill de 5 anys, una filla de 9 anys, i és un moment d'efervescència a nivell familiar i a nivell personal també, d'aprenentatge, evidentment, també. I tot això es transforma en aquesta primera part, no? Intento que aquest batec, no? Que ve condicionat per el fet de tenir aquesta responsabilitat, no? Damunt de persones, no? que són petites, que són els teus fills, que tu ets un dels seus referents i per proximitat i a nivell carnal i a nivell familiar. I aleshores això em genera unes a vegades incoherències, a vegades, no? Aquests batecs, no? més humans, més vitalistes, que ho he volgut transportar en aquesta primera part del llibre, i evidentment també doncs, no, l'amor entès, no, com aquest respecte i aquesta admiració cap a les persones que t'envolten a nivell familiar o a nivell d'amistat, i és una primera part que reflexiona al voltant d'aquesta realitat, no? No és cap temàtica nova, senzillament és aquest punt de vista més emocional vist amb els meus ulls.
Molt bé, doncs va, llegeix-nos un petit poema que trobis que il·lustri alguna d'aquestes coses.
Sí, mira, més quotidianitat en el fons. Hi ha un poema a la pàgina 21 que es titula Res, que és també com una projecció del que m'agradaria que fos la meva vida, no? És a dir, els dos últims versos crec que resumeixen molt bé el que m'agradaria que passés a la meva vida, no? Que no passi res és tot el que vull. Una calma sepulcral de diumenge. L'espera hipnòtica de bullir l'olla. El repòs litúrgic a plena nit. El cove desendreçat de la roba. Entrar als meus somnis sabent que somies. Un dia de festa i dos plens de foc. Muixarangues, rondalles i castells. El caient del sol, ploreres senceres. Damunt la taula, dos gots plens de vi. Si de debò ha de passar alguna cosa, vull que la meva vida hi passis tu, amb l'alegria del poble i el temps de l'amor profund que entregues al món. Que des d'aleshores, si ha de passar, que no passi res, és tot el que vull.
Molt maco, preciós. Jo crec que una de les coses que no t'he dit, però que també m'inspira aquesta primera part, és pau i calma. Però anem cap a la segona part. M'encanta que vagis començar amb un refrany i que no es vagi acabar aquest refrany, si no vols pols. I clar, jo què sé, però ara els refranys estan de baixa, i a les escoles no es treballen els refranys, i bueno, molt bé per aquest títol. Però també aquesta part, per mi, és una part compromesa, de militància, de lluita, que fas anàlisis del neoliberalisme, del capitalisme, des de la poètica, però hi són. El poble respires Tallers, per mi també, en la teva, i la defensa de la llengua. I què et diria, ara que estem tan desencisats, a veure, anima'ns una mica, potser vas pensar, quan feies això, no només amb la denúncia, sinó en fer com l'ou Fènix, que ens animem a renéixer de les cendres, perquè passem un moment complicat. Bueno,
sí, bueno, fer-ho des de la poesia ja és posar com més traves, no? Perquè la poesia és un gènere molt minoritari i arriba a un públic més limitat del que pot arribar potser una novel·la
o una cançó.
O una cançó, evidentment, no? I fer-ho des de la poesia és, per mi, doncs, un repte, podríem dir, lingüístic, no? O si entrem en el terreny professional, un repte professional, treballar la poesia és una cosa que em planteja molts reptes i que m'agrada, doncs, plantar-me, no? Plantar-me en el sentit de situar-me davant del propi fet poètic per veure què surt, no? I per veure quins enigmes va resolent, no? Però sí que és veritat que hi ha una voluntat de reivindicar la llengua, de reivindicar també el propi fet cultural com a generador de debat i com a generador també de plantejaments més o menys crítics, no? Amb moltes de les situacions que hi viu el nostre país i la nostra societat. Jo tampoc no sóc un lingüista i no sóc especialista en aquest tema, però si vaig a buscar la meva experiència com a treballador cultural, jo crec que, malgrat viure un context que totes les dades i tota la ciència que tenim, no?, al voltant de la llengua ens diu que és un context dolent, no?, perquè cada cop hi ha menys parlants. És veritat que hi ha molts coneixedors de la llengua, però és veritat que hi ha cada cop menys parlants, menys gent que l'usi com a llengua habitual. Jo m'atreviria a dir que és un bon moment a nivell cultural, perquè s'ha generat potser una situació de normalitat en aquest sentit, no? És a dir, el consum de la cultura, de la música, de la literatura en català, a diferència del que ens diuen les dades, no?, que l'ús social de la llengua va enrere, en la cultura passa una miqueta al contrari, no? En els últims anys sembla que hi ha cada cop més consum cultural amb la nostra llengua. Jo crec que sense un estat de darrere que recolzi la nostra llengua és difícil poder estar tranquils en aquest sentit. És veritat que relegar-ho tot a la militància més purament individual, no?, o col·lectiva no és una bona solució, però crec que el nostre és un poble de resistència que en contextos molt desfavorables ha tirat endavant, i m'agradaria creure, no?, que malgrat no tenir una institució o institucions que recolzin la llengua i la cultura i que ho facin d'una manera forta, com ho fan, no?, els estats amb les llengües, no?, que defensen, doncs, malgrat això, crec que som un poble que perviu, no?, i que es reivindica.
I que lluitem, i malgrat tot avançàvem.
Sí, no és potser la millor solució, però crec que la nostra història ens defineix i som un poble tossut en aquest sentit, no?, i per això encara som aquí parlant aquesta llengua.
Exacte. Escolta'm, ja per tancar una mica, m'ha sorprès com escrius que hi ha algun moment que fas haikus, després hi ha poemes de dues estrofes, poemes més llargs, molta rigorositat amb el nombre de síl·labes, sovint l'heptasíl·lab, tan proper a la literatura popular. És difícil crear així? Seguint una mica les pautes mètriques, diguem-ne.
És difícil ser rigorós en aquest sentit perquè, abans deia, no?, la cultura, la creació cultural i el consum, potser en plan més comercial, no?, de la nostra cultura, sembla que es manté i que va creixent poquet a poquet, no?, que es generen espais perquè això, doncs, es normalitzi. Però és veritat que aquesta normalització també es fa moltes vegades en detriment d'allò que té més a veure amb la qualitat, no? I sí que és veritat que treballar amb rigorositat, amb mètrica, amb rimes que tinguin sentit, amb estructures populars, no?, que veguin de la nostra tradició, no és el més habitual en la nostra literatura i en la nostra cultura. Fer-ho és un acte de militància, de normalització també, i la meva voluntat, doncs, en aquest sentit és explicar que podem escriure poesia en català fent servir aquelles estructures que venen de la nostra història i que tenen molt a veure amb la nostra situació geogràfica i amb la nostra manera de ser, no? Al final, això també m'hi ha anat portant la música. L'heptasíl·lab per mi ha sigut una via d'expressió molt habitual quan estava fent cançons, sobretot amb ritmes ternaris, no? amb ritmes o amb compassos, no?, que tenen molt a veure amb la música popular. M'ha anat portant tot cap aquí, moltes estructures literàries en la música, en el meu cas, han anat a buscar sempre l'heptasíl·lab en els últims anys, perquè ha sigut la forma més popular i en el que la nostra llengua ens va portant, no?, per expressar-nos d'una manera més popular.
Molt bé, no sé si ens queda temps per llegir un poema breu.
Un minut.
Un minut.
Doncs aleshores...
O part d'un poema.
I tancarem amb el part d'un poema amb això, Cesc. Ja sí, t'anticipo les gràcies.
Perfecte, doncs un poema curt que és l'últim del llibre i que és el que dona nom al llibre, que es titula Fer poble i entre cometes o una revolució, que diu: treu la taula de la casa, que avui sopem al carrer. Són dos versos heptasíl·labs, no?, que venen a tancar una mica el llibre amb el títol del poemari.
Obrir i tancar amb el mateix vers. Molt bé, moltíssimes gràcies, Cesc, per ser aquí, per l'esforç que has fet de venir.
Un plaer, Anna. Gràcies a tu.
Cesc Freixas, moltes gràcies. I Anna Ruiz, quin duet. Gràcies. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Una gran tela d'aranya t'ha estat envoltant molt temps. T'ha robat les abraçades, se t'ha endut lluny com el vent. Invisible com les trampes, m'ha ferit a mi també. Sense poder acomiadar-me, se t'emporta lentament. Et dono un cel clar d'esperança, el lloc més gran per retrobar-te, que tinc més besos que paraules.